Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El 14 de juny del 2022, el Tribunal Suprem va arxivar definitivament l'assassinat de Pedro Álvarez. Diu que el cas està prescrit i deixa impune un crim que va passar a l'Hospitalet de Llobregat, ara fa 30 anys, el 1992. El Pedro i la seva nòvia van discutir amb el conductor d'un cotxe. L'home va treure una pistola, va disparar el Pedro al cap i va fugir. La investigació va assenyalar un únic sospitós, un agent de la Policia Nacional. El van detenir i va estar una setmana en presó preventiva, però va quedar en llibertat per falta de proves.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui recuperem el crim de Pedro Álvarez, un noi de 20 anys de l'Hospitalet, assassinat d'un tret aparentment en una discussió de trànsit. El recuperem per donar veu a la seva família, que ha rebut la decepció judicial més gran. El Suprem ha confirmat que el cas ha prescrit i no s'ha volgut atendre les peticions de fer noves investigacions. Com tots els casos sense resoldre, aquesta és la història d'un fracàs policial i judicial. És una investigació que en 48 hores va semblar enllestida, amb un sospitós clar detingut, però després es va encallar i es va complicar fins que va acabar sent arxivada. Avui repassarem aquella investigació estèril amb el pare del Pedro. Ell ha dedicat mitja vida a buscar fils que no es van estirar i a denunciar possibles irregularitats, i tot i que la justícia li ha tancat la porta, encara manté l'esperança. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
El pare del Pedro és el Juanjo Álvarez. Ara té 75 anys. És un mecànic jubilat i un activista social infatigable. Ara té nets i besnets de les dues germanes del Pedro. El Juanjo i la seva dona, la Carmen Peso, continuen vivint al mateix pis del barri barceloní de la Verneda, on la matinada del 15 de desembre de 1992, dos agents de la Guàrdia Urbana van picar a la porta. Venien a dir-los que el seu fill havia tingut un accident a l'Hospitalet de Llobregat. Aquella nit, el Pedro, que tenia 20 anys, acompanyava la seva xicota Yolanda a casa.
Según la versión que nosotros tenemos, es que al cruzar la calle de la Avenida Cataluña, saliendo del metro, ella vivía en la calle de abajo, en la calle Teide, y al cruzar la calle, un coche que venía a toda velocidad tuvo que frenar para no atropellarlos. Entonces se cruzaron una serie de insultos entre el conductor del vehículo y la novia, lo cual indujo al conductor del vehículo, al bajar del coche, a bofetear a la novia y tirarle al suelo. Pedro fue a defender a su novia, sacó una pistola, lo cogió por el brazo, lo apoyó con un coche que había allí aparcado y le pegó un tiro en la cabeza. Y ahí se terminó la historia de Pedro. Y empezó nuestro calvario. Y eso es lo que nosotros tenemos. Otra cosa es lo que nosotros nos creamos.
És l'enèsima vegada que el Juanjo rememora els fets. Al web del programa en trobareu el relat amb tots els detalls als tres episodis que vam dedicar l'any 2018 al cas del seu fill Pedro. Situem-nos ara a casa dels Álvarez. Acaben de rebre la notícia que el Pedro és a l'hospital. Són les 2 de la matinada del dimarts 15 de desembre del 92. Som a Barcelona, mig anys després dels Jocs Olímpics. Falten 10 dies per Nadal. El pare, la mare, les dues germanes del Pedro surten disparats cap a l'hospital de Bellvitge, on traslladen el noi. No saben què li ha passat. El primer que pensen és que potser ha tingut un accident de moto. Quan hi arriben, dos agents de la policia els posen en una habitació i els pregunten si el Pedro era drogadicte i si tenia problemes a casa o amb algú. La família respon que no i pregunten a la policia una vegada i una altra què li ha passat al seu fill, però no els ho volen dir. Al cap de 2 hores, a les 4 de la matinada, els metges hi van per dir-los que el Pedro ha rebut un tret al cap i ha mort. Cap més detall. Els entreguen en una bossa la roba que portava el Pedro i les coses que duia a sobre. Les claus, el carnet de conduir, una llibreta de la caixa i la targeta d'un supermercat. A les 5 de la matinada, la família Álvarez veu que arriba a Bellvitge la Yolanda, la nòvia del Pedro. Ve de la comissaria de la Policia Nacional de l'Hospitalet, on a les 3 de la matinada, 2 hores després dels fets, li han pres declaració. Del lloc dels fets a la comissaria hi ha anat en taxi. Recordeu aquest detall. Del lloc dels fets a la comissaria hi ha anat en taxi. Avui celebraven amb el Pedro que feia 4 anys que festejaven. El Pedro tenia 20 anys. Feia 6 mesos que havia acabat el servei militar. Era un apassionat de les motos. Estudiava formació professional d'automoció. I sempre acompanyava la seva xicota a casa quan sortien de nit. Caminaven per l'avinguda Catalunya de l'Hospitalet. A un costat hi havia una pista de petanca i un parc, i a l'altre costat un bloc de pisos. A l'altura del número 79, ella va creuar el carrer. Ara escoltareu la recreació que hem fet del que acaba de declarar la Yolanda davant la policia. La noia estava en xoc.
Pedro y yo estábamos en la avenida Cataluña sentados discutiendo. No era ninguna discusión fuera de lo normal, quiero decir, a veces discutíamos como todas las parejas. Y por el enfado yo he ido a cruzar la calle y un coche venía de frente. No iba muy rápido, pero ha pegado un frenazo y el señor de dentro ha gritado «¡Estás loca!» y alguna cosa más que ahora no recuerdo. Y yo le he contestado algo así como «¿Qué pasa?» Y en este momento ha salido del coche y me ha pegado un guantazo. Y con tanta fuerza que he caído al suelo. Y en este momento, Pedro, ha venido hacia mí para ayudarme.
Tranquilícese.
Sí.
Tómese su tiempo.
Yo apenas he visto nada porque estaba tirada en el suelo y todo ha sido muy rápido, pero... Pero Pedro se ha encarado con el individuo y cuando me he levantado he visto que el individuo tenía a Pedro agarrado contra un coche y que le estaba apuntando con una pistola.
Entiendo.
En ese momento ha disparado y he vuelto a entrar corriendo en el coche y sí, se ha ido corriendo. Con él en el coche había una mujer.
¿Y recuerda algo de ella?
Pues sí, tenía el pelo moreno o caoba y no... Se quedó allí mirando, solo miraba, no dijo nada. Vestía con un 3/4 de piel de color negro y, no sé, parecía más joven que él.
Muy bien. ¿Podría decirnos algo sobre el coche, el color, la marca?
Era blanco. No sé, podría ser un Citroën o un Opel. Matrícula de Barcelona, creo que había un 7 o un 9 en la matrícula. Parecía bastante nuevo y... Estaba limpio, de gasolina.
¿Y respecto al agresor? ¿Recuerda algo?
Tendría entre 30 y 40 años, de complexión, no sé, fuerte. Color de pelo negro, corto. Llevaba unas gafas de color claro. Vestía pantalón oscuro, un jersey blanco o de color. Iba bien afeitado, no sé. Me diría más o menos, no sé, 1,80 m.
La policia, avisada per la trucada d'un veí, ha arribat al lloc dels fets i ha acordonat la zona mentre espera l'ambulància perquè s'emporti el Pedro a l'hospital. S'hi han acostat alguns veïns. Un d'ells parla amb la policia i els diu que és el propietari d'un Opel Kadett que hi ha aparcat allà mateix, amb un vidre trencat. Ja veureu que aquesta història va d'Opels. I convé no fer-nos un embolic. Aquest Opel Kadett aparcat és el vehicle contra el qual l'agressor ha empès el Pedro abans de disparar-li, segons el relat de la Yolanda. Al costat d'aquest Kadett, a terra, hi ha un bassal de sang. La policia demana a l'home que obri el cotxe. Això és el que anoten a l'informe de la inspecció ocular, que està datat a les 2:15 de la matinada.
El citado lugar y a la altura de un parque con pistas para jugar a la petanca, se encuentra un vehículo marca Opel Kadett con el cristal de la ventana de la puerta delantera derecha roto, con un agujero en su ángulo superior izquierdo. En el suelo y en la misma parte, un charco de sangre. A unos 420 centímetros se encuentra una vaina, que en el interior del vehículo y en el suelo del asiento delantero izquierdo, junto a los mandos del acelerador, freno y embrague, se encuentra un proyectil, que todo lo actuado realiza el oportuno reportaje fotográfico y se recogen la vaina y el proyectil para su envío al laboratorio de Barcelona para su análisis e identificación del arma que lo disparó, si ello fuese posible.
Ja heu sentit fa un moment que la Yolanda no estava segura de si l'agressor duia un Citroën o un Opel. Doncs tres nois d'uns 20 anys que eren molt a prop i han vist fugir el cotxe expliquen a la policia sense dubtar gens que era un Opel Vectra blanc. Els investigadors comencen a treballar amb el que tenen fins ara. La bala, la beina, el model de cotxe, els números 7 i 9 a la matrícula i la descripció física de l'agressor que els ha fet la Yolanda. Busquen algú que té un Opel Vectra blanc i porta arma. La jutge que es fa càrrec del cas és l'aleshores titular del jutjat número 5 de l'Hospitalet, Maria José Magaldi, que decreta el secret de sumari. Tot va molt de pressa. Quan han passat només 36 hores dels fets, detenen un agent de la Policia Nacional. Amb quina base? Escolteu el que diu un dels primers informes d'investigació.
Por la forma en que ocurrieron los hechos, el arma usada, posiblemente modelo PK, la munición utilizada de la Casa Santa Bárbara del año 89 y las señas características del individuo, esta instrucción, basándose en estos datos, cree tener indicios suficientes para pensar que el presunto autor sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
També s'hi subratlla que el detingut s'assembla extraordinàriament a la descripció que en va fer la Yolanda.
Siguiendo con estas investigaciones, se intenta localizar a una persona de estas características, miembro de las fuerzas de seguridad que frecuente la zona donde ocurrieron los hechos y que sea propietario de un vehículo de estas características. Que la única persona que reúne estas condiciones es, después de mirar otras alternativas, José Manuel Segovia Fernández, funcionario de la escala básica, segunda categoría del Cuerpo Nacional de Policía, destinado en el negociado de detenidos de la Jefatura Superior de Policía, quien es propietario de un vehículo marca Opel Vectra con matrícula B3519KV de color blanco, con alerón del mismo color en el capó posterior. Además, frecuenta con asiduidad la zona y el barrio donde ocurrieron los hechos, ya que frecuenta o regenta una asesoría jurídica sita en la calle Alpes, próxima a donde ocurrieron los hechos. Además, sus características físicas coinciden extraordinariamente.
L'endemà dels fets, hores abans que redactés aquest informe, la Yolanda, més assossegada, ha fet una segona declaració davant la policia on ha afegit que el cotxe de l'agressor tenia un aleró blanc al darrere. Quan detenen el policia José Manuel Segovia al seu lloc de treball, la prefectura de la Via Laietana de Barcelona li confisquen l'arma reglamentària i el vehicle, un Opel Vectra blanc amb un 9 a la matrícula, i li registren el domicili familiar a l'Hospitalet. Què hi troben a casa seva, Judit Perpinyà?
El detingut hi té un revòlver, marca Astra 250, 7 fundes per portar armes a la cama i al turmell, un cinturó per portar recanvis de bales i 7 capses amb munició. Hi ha cartutxos de 9 mil·límetres Parabellum, del mateix calibre que la bala que va matar el Pedro. El policia detingut també té una caixa buida d'una pistola Star PK, que fa servir aquest tipus de munició. La seva pistola reglamentària és una Star PK. Els investigadors no saben si la caixa buida és de la pistola oficial o és que el sospitós té dues Star PK. Al pis també hi troben una targeta de visita amb el seu nom i el seu telèfon, on es presenta com a criminòleg. A l'habitació recullen dos pantalons de pinces, de color blau marí, i una camisa blanca, i al cubell de la roba bruta, una camisa de color blau cel.
L'endemà de la detenció, el dia 17 al migdia, el volen interrogar, però el sospitós diu que el seu estat anímic no li permet prestar declaració i els investigadors el porten a fer una prova que serà clau, una roda de reconeixement davant de la Yolanda. Ell serà un dels compareixents. El mateix dia 17 a mig matí, mentre és a l'enterrament del Pedro, uns quants agents de la policia van a buscar la noia per endur-se-la a fer una roda de reconeixement a la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana. Li posen al davant cinc homes, primer de cara i després de perfil. Són cinc policies que s'assemblen a la descripció que ella mateixa ha fet de l'agressor. El sospitós és el número 4. L'acta de la prova diu això.
Descarta en primer lugar la persona colocada en primer lugar de izquierda a derecha porque es bajo. A continuación descarta la persona situada en quinto lugar, siempre de izquierda a derecha porque es muy gordo. A continuación y respecto al número 3, apunta que la nariz no era tan afilada. Cree que es el número 4 por la expresión de su cara y porque se le notaba muy nervioso en la rueda. Puestos de perfil a petición de la testigo, esta manifiesta que el número 3 y el número 4 se parecen de perfil. El pelo de quien le pegó era rizado, por tanto tampoco es el número 2. Cree que es el 4. Solicita que vuelvan a la posición inicial y dice textualmente, el número 2 también. El 2, el 3 y el 4 también pueden ser. Preguntada por cuál podría ser, el 2, el 3 o el 4, no ha contestado. La testigo, que ha iniciado el reconocimiento de forma aparentemente tranquila, al final del mismo, cuando ha intentado el proceso mental de volver a colocarse en la situación en la que fue agredida, se ha puesto visiblemente nerviosa, respirando incluso agitadamente.
Ja heu vist que la Yolanda, d'entrada, assenyala el detingut, però després dubte. Segons l'acte, a la roda de reconeixement només hi ha dues persones amb ella, el secretari del jutjat de l'Hospitalet i l'advocat del policia detingut. Li fan també una prova de reconeixement de veu. Li fan escoltar els compareixents repetint les poques paraules que va sentir dir aquella nit a l'agressor, és a dir, tu estàs loca? Hòstia, hòstia. La Yolanda tampoc assenyala ningú amb absoluta certesa. Però els investigadors no disposen només de la Yolanda. També han localitzat i interrogat una testimoni ocular d'una part dels fets, l'Eva. És una veïna que va sortir al balcó de casa seva quan va sentir el tret i des d'uns 30 metres de distància diu que va veure l'agressor d'esquena entrant al cotxe i fugint. Què va explicar l'Eva?
En alguns detalls, el seu relat no coincideix amb el testimoni de la Yolanda. Per exemple, no recordava que l'home portés ulleres i no va veure si hi havia algú de copilot. Tampoc es va fixar que el cotxe tingués un aleró i diu que l'agressor portava camisa i no jersei. L'Eva també va fer la roda de reconeixement i no va assenyalar ningú amb seguretat.
L'endemà de la roda, tres dies després dels fets, el policia detingut declara davant la jutgessa. Hem posat veus al que consta al sumari. Primer sentireu un policia que pregunta, les respostes corresponen al detingut i al final sentireu que intervé la jutgessa Magaldi.
¿Utiliza todos los días el coche?
Sí, siempre para ir a trabajar.
¿Tiene un carácter violento?
No, quizás soy algo nervioso y frío.
¿Usa jerseys?
No, no me gustan. Pero tengo uno de color celeste y otro de color marrón.
¿El día 14 salió de su casa con el arma reglamentaria?
No, nunca llevo armas. Mi arma estuvo siempre en la taquilla de mi trabajo.
¿Su arma reglamentaria ha sido disparada recientemente?
No, mi arma reglamentaria no ha sido disparada desde hace al menos 6 u 8 meses.
¿Tiene alguna otra arma además de la reglamentaria?
Sí, tengo un revólver 38 especial en casa. La tenencia es legal, pero no la saco nunca. La compré cuando ingresé en la policía en 1976.
¿Y cómo se explica usted que un coche Opel Vectra blanco, con números de matrícula coincidentes con los suyos, se viera involucrado en el hecho por el que se inició este sumario?
No me lo explico. Yo no conducía el coche a esas horas. Lo dejé aparcado enfrente de mi casa y cuando desperté continuaba allí.
¿Sale habitualmente por la noche?
A veces salgo a tomar una copa, llego sobre las 12 o las 12:30, tal vez a la 1.
¿Tiene una relación extraconyugal?
Tuve una hace tiempo, pero la considero una anécdota en mi matrimonio. Mi matrimonio está bien.
¿No es cierto que tuvo un accidente en el que estuvo a punto de atropellar a una chica, se bajó del coche y disparó el arma?
No, yo no he realizado ninguno de los hechos que se me imputan.
¿Y cómo explica el hecho de que coincidan los datos de su vehículo, color, marca y modelo?
No me lo explico.
¿Y cómo explica que haya sido reconocido por un testigo?
Quan la jutgessa Magaldi fa aquesta pregunta, l'advocat del detingut salta.
Señoría, en el acta no aparece que lo reconociera sin ninguna duda, sino que en la misma consta que cree reconocer al declarante.
Rectifico. ¿Cómo se explica que la testigo de los hechos crea que el declarante pueda ser la persona?
Es imposible.
L'advocat del detingut ha volgut subratllar que la Yolanda no ha fet una identificació amb total seguretat. Amb tot, acabada la declaració, la jutgessa ordena presó provisional sense fiança per al detingut com a presumpte autor dels fets. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
La policia també busca la dona que acompanyava l'agressor a l'Opel Vectra. I heu sentit que el detingut ha declarat que va tenir una relació extraconjugal, però que ja s'ha acabat. Els investigadors no s'ho creuen i detenen una dona que creuen que és la companya sentimental del policia. Es diu Joana Vilardell. Escoltem una part del que consta de la seva declaració.
Joana Vilardell manifiesta que desde hace aproximadamente un año ha estado saliendo con un hombre que se llama José Manuel Segovia, al cual conoció en el bingo en Barcelona. Que la declarante rompió las relaciones con el mentado a principios de noviembre del presente año, que desde que dejaron de salir en la fecha mencionada con anterioridad, no ha vuelto a ver a esta persona absolutamente para nada. Que actualmente trabaja como empleada en un bar musical en Castelldefels. Que preguntada sobre dónde y con quién estuvo en la noche del día 14 y la madrugada del día 15 del presente mes y año, dice que había quedado con el joven con el cual sale actualmente, llamado Manolo, y del que ignora más datos, a las 22 horas del día 14 del 12 de 1992, en un bar de Castelldefels, donde estuvieron ambos hasta las 12 o 12 y media del día indicado. Que posteriormente, el mencionado Manolo la acompañó al domicilio de la diciente, donde después de ver un rato la televisión, se acostó, hasta la mañana siguiente.
Els investigadors conclouen que aquesta dona no té res a veure amb els fets. També interroguen l'esposa del policia detingut, la Merche.
¿En qué momentos vio a su marido esa noche?
Lo vi a las 12 de la mañana, cuando salió de casa, y regresó por la noche, sobre las 11 o las 11 y cuarto de la noche. Los niños ya dormían. Al llegar le preparé la cena, un bocadillo de jamón dulce y queso. No volvió a salir. Durmió conmigo.
¿Acostumbraba su marido a salir solo de noche?
No.
¿Recuerda cómo iba vestido su marido aquella noche?
No.
¿Su marido acostumbra a llevar jersey?
No. Tendrá dos o tres, pero hace años que no se los pone.
¿Tiene su marido armas en casa?
Sí, un revólver, pero no lo saca nunca de casa.
La investigació del cercle personal del detingut s'estanca i la jutgessa reenfoca el cas. El 21 de desembre demana un llistat de tots els cotxes Opel Vectra blancs de la província de Barcelona que tinguin els números 7 i 9 a la matrícula. Ja veieu que s'obre el zoom de la investigació. L'endemà, dia 22, arriba una de les proves més esperades, l'informe de balística sobre la pistola reglamentària de l'acusat.
La pistola del detenido, comprobada y analizada, da como resultado negativo. Dicha arma no ha disparado ni percutido ni la vaina ni la bala que ocasionó la muerte de Pedro Álvarez. El arma que disparó la bala causante de la muerte es una de la gama Star 28, pudiendo ser una 28PK, una 28DA o una 30M, no pudiéndose haber logrado la precisión por las señales prácticamente idénticas. Estos modelos son usados por las fuerzas de seguridad, concretamente el modelo 30M se ha vendido a particulares como arma deportiva. Además, la utilizan modelos de la misma gama, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y demás cuerpos nacionales y autonómicos.
I encara arriba un altre informe. A l'Opel Vectra blanc requisat, la policia científica diu que no hi troba res significatiu. La jutgessa considera que els dubtes pesen més que els indicis i el dia 23 de desembre ordena posar en llibertat el policia a Segòvia. Deixen anar el policia, que ha passat 7 dies a la presó, i amb l'únic sospitós al carrer, la jutgessa Magaldi se centra a estirar del fil dels llistats.
Tenen la llista de tots els titulars d'un Opel Vectra blanc matriculats a Barcelona amb un 7 i un 9 a la matrícula. Descarten els cotxes de lloguer i d'empresa i busquen només els propietaris d'un cotxe d'aquest model que siguin homes i tinguin llicència per a armes 9 mm Parabellum. No surt cap nom. A continuació, els investigadors se centren només en persones de la província de Barcelona que tinguin registrada una pistola de la marca Star PK i preparen carpetes enormes amb les fotografies de tots. Hi ha centenars de particulars i tots els guàrdies civils, policies nacionals, guàrdies urbans i Mossos d'Esquadra. Només de policies nacionals ja en són 6.000.
S'ha d'elaborar i processar molta informació i es fa amb eines informàtiques de 1992. La investigació es torna molt lenta. Van ensenyant fotografies a la Yolanda per si hi reconeix algú. La majoria són extretes del DNI i, per tant, no estan actualitzades. Tota aquesta feinada no dona cap resultat. La Yolanda no assenyala mai ningú. El desembre de 1993, un any després del crim, els investigadors encara recopilen fotos. A part d'aquesta feina de formigueta, també continuen treballant al carrer.
Durant els mesos posteriors al crim, la policia va porta per porta per tots els habitatges dels voltants de l'escena del crim buscant testimonis. Troben un matrimoni que va presenciar l'agressió només parcialment des d'un àtic.
Aquell mateix any, el 1993, els investigadors convencen la Yolanda que se sotmeti a una prova d'hipnosi a la clínica Quirón per veure si recorda alguna cosa més. La hipnosi no aporta res de nou i al novembre de 1994, gairebé 2 anys després del crim, la jutgessa arxiva el cas. 3 anys després que la jutgessa Magaldi arxivés el cas, al febrer del 97, s'obre una altra línia d'investigació. La nova jutgessa, titular del mateix jutjat número 5 de l'Hospitalet, Ascensión Aiza, reobre el cas i el posa en mans de la Guàrdia Civil, que segueix una nova pista.
Un home s'ha presentat a comissaria dient que, en una conversa de bar, ha sentit que qui va disparar contra Pedro Álvarez va ser un home conegut com a Pachi. Els investigadors s'hi arromanguen i descobreixen que aquest Pachi té relació amb afers de segrestos, desaparicions i ajustaments de comptes, però conclouen que no va tenir res a veure amb el cas del Pedro. Al març del 2000, al cap de 3 anys, la nova jutgessa torna a arxivar el cas.
La investigació s'acaba aquí. Però del 2000 al 2022 continua la lluita de la família Álvarez per demanar que el cas no es doni per perdut. El pare del Pedro fa una vaga de fam, una tancada en una església, una recollida de firmes, pica a la porta de molts polítics, cada any més a contrarrellotge perquè cada any té la prescripció més a prop. Arribem al 2022. El Suprem tanca definitivament el cas i s'esforça a subratllar que els instructors han fet, diem textualment, una profusa i detallada investigació, però que no han trobat indicis per incriminar ningú.
El Suprem diu que l'assassinat de Pedro Álvarez va prescriure el juliol del 2015, 20 anys després del primer arxivament en ferm del cas. Un delicte d'assassinat prescriu al cap de 20 anys dels fets pels qui no han estat investigats i pels qui han estat investigats al cap de 20 anys que s'hagi arxivat la causa contra ells.
I la família Álvarez què creu? Doncs que el policia assassí continua al carrer. També són paraules textuals. El pare del Pedro porta escrita aquesta frase a la dessuadora que sempre es posa quan parla públicament del seu fill. El Juanjo creu que no s'ha investigat ni prou ni prou bé. Els Álvarez han tingut 5 advocats diferents. L'últim és Benet Salelles.
Jo havia sentit a parlar molt del cas d'en Pedro. És un cas, jo crec que la gent que hem crescut a Catalunya amb una mínima consciència social o política, no?, als anys 90, som coneixedors, no?, d'aquest fet i de la impunitat amb el que va quedar el cas, no? Per tant, em va causar primer un cert impacte emocional, no?, perquè és una història, doncs, que has sentit explicar moltes vegades, que saps, no?, que conté un dolor molt gran perquè la família no ha pogut portar a judici l'autor o els autors dels fets.
Salelles va assumir el cas del Pedro a mitjans del 2019. Ha presentat fins a 3 recursos per evitar la prescripció. Primer al jutjat de l'Hospitalet, després a l'Audiència de Barcelona i l'últim al Suprem. En tots els recursos ha demanat també que els Mossos, desplegats a Barcelona des del 2004, assumissin la investigació. Per què l'únic sospitós, un agent de la Policia Nacional, va ser investigat pel seu propi cos policial?
És el jutge instructor el que decideix qui fa les funcions de policia judicial en aquest estat en el que nosaltres vivim, en què tenim tants cossos policials, diguem-ne que hi ha la possibilitat, no, de que sigui un cos diferent. Tot i així, la pràctica, habitualment el que veiem és que és el mateix cos policial el que l'investiga. Això jo crec que és evident que es pot produir un conflicte d'interès molt clar i que el propi corporativisme policial moltes vegades faci que la investigació no sigui tan efectiva, no? I el que seria aconsellable seria que fossin altres cossos els que investiguessin. Això jo crec que no ho hem canviat des de l'any 92.
Salelles no se n'ha sortit. No ha aconseguit que el cas passés als Mossos. L'objectiu dels Álvarez era intentar acreditar la participació en el crim del policia Segovia buscant restes d'ADN a les proves del cas, amb mètodes més moderns.
Uns vestigis, no, que estan intervinguts judicialment i policialment, que es poden reanalitzar, no, des de la perspectiva de les proves biològiques, no? Són tècniques que amb 15, 20, 30 anys han evolucionat moltíssim. Per posar-te un exemple, en el cas de la Elena Jubany, que és un cas que vosaltres també coneixeu, no?, des del programa Crims, 20 anys després del crim s'han reanalitzat algunes proves que estaven a disposició de la policia i s'han obtingut vestigis que no s'havien obtingut en aquell moment. I això, en el cas d'en Pedro, es podria haver fet també, sempre que hi hagi, ull, tot un seguit de factors que juguin a favor, no?, d'entrada que aquests vestigis no hagin desaparegut.
En el cas de l'Elena Jubany, 20 anys després del crim, s'han trobat restes d'ADN d'un home al jersei que duia la víctima el dia que va ser assassinada, i també a la vagina. Encara no se sap de qui són. La roba de l'Elena s'ha conservat 2 dècades en un jutjat. Però avui parlem del cas del Pedro, i amb la roba del Pedro això no va poder ser.
La roba, en lugar de confiscar-la para comprovar y analizarla, cogieron y me la entregaron a mí. Una bolsa con toda la ropa de Pedro, en lugar de confiscarla y guardarla. Entonces, yo, ¿qué hice? Para no llevar la ropa a casa, para que mi mujer no sufriera más. Cogí y la tiré. Pero eso, según estamos viendo, la tenían que haber confiscado ellos, haber guardado ellos como una prueba.
Ja no existeix la roba que duia el Pedro el dia que el van matar. Però, i la roba que duia el policia a Segovia? Si hagués estat ell l'home que li va disparar, hi podrien haver quedat restes de pólvora o restes d'ADN del Pedro o de la Yolanda. A la gent se li va requisar la roba, l'arma, la munició i l'Opel Vectra blanc amb aleró que conduïa. Són el que se'n diu tècnicament peces de convicció i han d'estar a disposició del tribunal. El febrer del 2020, el titular del jutjat número 4 de l'Hospitalet, el jutge Alfonso Pérez Puerto, va demanar a la policia que es conservessin les restes de bala i pistoles requisades i les filmacions existents. I en el mateix escrit preguntava:
¿Sería viable alguna diligencia de investigación criminal de tipo biológico, químico o técnico que, más allá de reproducir diligencias ya practicadas, permitiera ampliarlas en aspectos de interés o realizar otras que fuesen útiles a fin de determinar la participación de personas contra las cuales la causa no està prescrita?
7 mesos després, la Policia Nacional responia això.
No se considera posible que la repetición de las pruebas hechas en su momento con las tecnologías actuales aporte resultados diferentes.
I un mes després d'aquesta resposta de la policia, l'Audiència de Barcelona ho rematava. deia que les noves diligències sol·licitades per acreditar la participació del sospitós tindrien la mateixa infructuosa sort que les anteriors. L'advocat Salelles intueix que podria haver passat alguna cosa amb les proves.
En molts casos ens hem trobat que doncs, les proves que havien d'estar en el, no, en el magatzem de la policia o del magatzem del jutjat, doncs, en un trasllat s'han perdut, han desaparegut, s'han malmès, no? Hi ha una presumpció, no, de que aquests objectes estan a disposició, existeixen, i si nosaltres els volem en qualsevol moment els hem de poder recuperar. Ara, hem vist en procediments que ha passat un any i que la Guàrdia Civil ha perdut la roba del mort, vale? O Mossos o Policia Nacional. Per tant, malauradament, tenim un sistema que és molt imperfecte moltes vegades en relació a la tutela de les proves.
Ara que el cas ha prescrit, què passa amb els objectes confiscats?
Si això hagués acabat amb una sentència absolutòria, els objectes es retornen. Si el procediment acaba amb una sentència condemnatòria, la sentència condemnatòria estableix quina és la destinació dels objectes que s'han intervingut, que normalment es destrueixen o surten a subhasta si tenen algun tipus de valor, no? Clar, quan estem en aquesta situació intermitja, no, del sobreseïment, com ens hem trobat nosaltres, aquests objectes estan, jo entenc, a disposició de l'administració de justícia, i hauria de ser el jutge de l'Hospitalet el que decidís què es fa ara que no hi ha responsabilitat penal possible per determinar.
Quedem-nos un moment amb la roba confiscada. Ja us deveu fer el càrrec que en aquests 30 anys, veient que la investigació no donava resultats, el Juanjo, el pare del Pedro, ha revisat amb lupa cada document oficial i s'ha tornat un home suspicaç. És mecànic i està acostumat a revisar una a una les peces dels engranatges i els motors, per petites que siguin. Recordeu que al policia detingut li van escorcollar la casa on suposadament vivia amb la seva dona, la Merche, i que se'n van endur dues camises i dos pantalons?
De coartada perfecta nada, porque se demostró que él no vivía en su casa.
Jo crec que és una coartada que vol ser perfecta, però que no...
Muy subjetiva.
Que no arriba...
Porque a él solo en su casa, cuando se hizo el registro en su casa, solo se encontró una camisa. O sea, que él demostradamente no vivía en su casa. Porque una persona no tiene solo una camisa en su casa, si vive allí, ¿eh?
Sobre l'arma, hi ha una pregunta que el Juanjo no es treu del cap des que li va suggerir un altre dels advocats que va portar el cas.
Es tracta del seu antic lletrat Leopoldo García Quintero. Li va dir que li estranyava que no s'hagués fet la prova de la parafina al detingut. Una prova, li va explicar, que és fiable si es fan les primeres 24 o 48 hores i permet saber si has estat en contacte amb una arma que s'ha disparat.
La parafina és un derivat del petroli que es posa líquida i a alta temperatura sobre la mà, la roba o qualsevol altra part del cos del sospitós. S'espera que es torni sòlida i se li aplica un producte químic que canvia de color si hi ha partícules microscòpiques de pólvora. És una tècnica qüestionada perquè dona falsos negatius i falsos positius, però, tal com diu el Leopoldo, és fiable si es fa durant les 48 hores immediatament posteriors al tret. El policia sospitós d'haver disparat al Pedro el van detenir 36 hores després dels fets. A l'advocat també li estranya que els investigadors no treballessin amb la hipòtesi que l'assassí hagués canviat el canó de l'arma després de disparar.
El lletrat García Quintero li va explicar al Juanjo que per algú acostumat a fer servir armes és fàcil muntar i desmuntar el canó d'una pistola i que la majoria de fàbriques d'armes les venen amb més d'un canó.
Hem vist que la roba i l'arma plantegen interrogants. A aquests dos elements se n'hi afegeix un altre, una possible errada en l'origen de la investigació.
Hi ha altres proves, no, que són absolutament immediates, com la preservació del lloc en què es havia produït el fet i efectes de poder garantir, no, una anàlisi o diverses anàlisis posteriors, no, en policia científica, que això no es va fer. I, per tant, tot el que és la part més científica de la prova va volar pels aires, no, es va evaporar perquè no es va protegir en aquell moment inicial.
Sobre la preservació de l'escenari del crim, el setmanari La Directa, que ha investigat molt aquest cas, va publicar un article l'any 2018. S'hi recull el testimoni d'uns nois que, minuts després dels fets, es van poder acostar molt al punt on havien disparat el Pedro. Hem reconstruït les declaracions que va publicar el setmanari.
Quan l'ambulància es va emportar el ferit, els cotxes de la policia van sortir darrere seu. En aquell moment allà no hi havia ni policia ni res. ens vam acostar fins a un cotxe negre que estava aparcat davant del muret de la Petanca i vam veure que hi havia un gran bassal de sang.
Allò no estava cordonat. Qualsevol es podia acostar fins allà i fer el que volgués. No es va quedar ni un policia de guàrdia. A mi això, tants anys després, em segueix sorprenent molt.
Quedem-nos encara a l'inici de la investigació, perquè per a la família Álvarez hi ha una altra anomalia pel que fa a la persona que va assumir el cas.
El comissari Llorente hizo una intromisión, que era el comisario de hospitales, en lugar de llamar a la brigada de investigación criminal, que estaba al frente el señor Lacasta, el inspector Lacasta en aquel momento.
Hi ha una unitat a Barcelona especialitzada, no?, en delictes d'homicidi en aquell moment, i que no és la unitat que fa la investigació, és a dir, que la fa una unitat de la comissaria de l'Hospitalet que no és especialitzada en aquest tipus de situacions, i això ja comporta, no?, anar acumulant tot un seguit de males pràctiques des del primer moment.
La família del Pedro tampoc entén l'actuació de la Fiscalia durant tots aquests anys.
La parte que teóricamente tiene que defender nuestros intereses, puesto que somos la parte perjudicada, como es el Ministerio Fiscal, ha sido siempre la parte más interesada en que el caso de Pedro no se investigara. Des d'un principi.
La Fiscalia sempre és qui diu que no està prescrit, no? I en canvi en aquest cas es dona la situació inversa. La família diem que no està prescrit i la Fiscalia és la que des del primer moment està dient que està prescrit. I jo crec que aquí nosaltres el que tenim pendent, no?, és, com a societat, és què passa en els casos en què hi ha funcionaris de cossos policials que són sospitosos del delicte, si això altera o no altera la forma en la que jutges fiscals actuen en els procediments, no? Perquè el cas d'en Pedro fa pensar que sí.
En el cas de l'assassinat del Pedro, els investigadors van assenyalar clarament un únic sospitós, l'agent de policia detingut, però no van elaborar mai una hipòtesi sobre per què li hauria disparat, suposant que fos ell qui va prémer el gallet. Com que no hi ha tesi oficial, el Juanjo se n'ha fet una. La família apunta que potser coneixia d'alguna cosa la Yolanda, o el Pedro, o tots dos.
Podria ser, podria ser. Bueno, tengamos en cuenta que Yolanda tenía amistades policiales. Tenía amistades policiales porque a mí me consta que Pedro había ido a Segur, decía que estaba de fiesta por ahí y se iba a Segur a casa de un policía amigo que tenía Yolanda. Se iban allí, o sea, eso me consta. Es más, cuando se hicieron las investigaciones, cuando se empezaron a hacer las vino un tal elemento que se llamaba Juan, me dijo que era subcomisario y nos dijo que sentía lo de Pedro, que era su amigo y que contáramos. Pero ese hombre desapareció en combate y nadie lo ha encontrado nunca para hacerlo testificar ni para hacer nada. Yo solo sé que se identificó como subcomisario Juan. Ni siquiera sé si era verdad que era como subcomisario o no. O sea, ni siquiera sé si era policía siquiera.
Al Juanjo també li estranya la reacció de la Yolanda la nit dels fets. Sortir corrent cap a comissaria en comptes d'anar a l'hospital on portaven el seu xicot en ambulància. La Yolanda va declarar a la comissaria de l'Hospitalet a les 3 de la matinada, dues hores després dels fets, i a les 5 va anar a Bellvitge.
Ella sale corriendo, según eso, despavorida, coge un taxi al lado de la boca del metro y en lugar de irse al hospital donde teóricamente tenía que ir Pedro, tenían que llevar a Pedro, se va a comisaría. ¿A qué se va a comisaría? Vamos, yo me parece que una persona normal no se va a comisaría en un tramo así.
El Juanjo no n'ha sabut res més de la Yolanda des de l'assassinat del Pedro.
Quiero creer que ella no se desentendió por completo. Le hicieron desentenderse por completo porque los padres no querían que hablaran con nosotros, no querían que hicieran nada. Además, hay que tener en cuenta que el día del reconocimiento fue el día del entierro de Pedro. Fueron a buscarla al mismo cementerio a las 11 de la mañana. De allí se la llevaron a jefatura. En jefatura lo tuvieron hasta la 1:30 de la madrugada. O sea, estamos hablando de más de 14 horas en jefatura. Una chica con 20 años, con el día que era, que más o menos nerviosa tenía que estar. No obstante, cuando hace la rueda, cuando la invitan a hacer la rueda de reconocimiento, lo primero que hace es marcar al individuo en cuestión, que eso lo tenemos registrado en sumario y eso no lo puede negar nadie. Lo que pasa es que luego empiezan a decirle, y llega un momento en que todos son iguales.
tu tens un testimoni que és vàlid, un testimoni que és molt concloent en una direcció, en aquest sentit, no?, identificant l'investigat, i que després es produeix una activitat processal i paraprocessal, no?, que l'única cosa que va fent és anar erosionant, no?, aquest testimoni. No? Que això és molt peculiar, perquè el que estem acostumats a veure és exactament el contrari. No? És a dir, que quan tu tens un testimoni tan clau, el que fa el sistema és blindar-lo i protegir-lo.
Crims. Amb Carles Porta.
Estem acabant i arribats en aquest punt hem de dir dues coses. La primera és que hem parlat amb la família del policia Segovia i ens han demanat que deixem clar que sí que li van fer la prova de la parafina i va donar negatiu. I sobretot, que ells també han patit molt perquè consideren que el seu pare és innocent i han sofert 30 anys de persecució. L'altra cosa és que el Juanjo ha lluitat 30 anys per saber qui va matar el seu fill i ara, malgrat que el cas hagi prescrit, no té cap intenció de deixar-ho córrer. De fet, en el cop de porta de la justícia hi veu una oportunitat.
El fet que ja no hi hagi possibilitat, no?, que ningú hagi de pagar per aquest crim, genera un nou escenari on es poden donar declaracions i informacions que fins ara no s'han volgut fer arribar, o no hi ha hagut prou força, o no hi ha hagut por, no?, com planteja en Juanjo, a que aquestes informacions afloressin a la llum i arribessin a la família.
Tenemos esa fe. Tenemos esa fe y esa creencia en que creemos que alguien se le puede iluminar la bombillita y decir, pues mira, yo he visto esto y que nos abra un caminito, una pequeña luz donde nosotros podamos seguir indagando.
Ara potser hem relativitzat una mica el dolor dels testimonis perquè, no?, doncs d'un crim acostumem a tenir a vegades doncs imatges, no?, rastres digitals, telefònics, no?, informació en els ordinadors, ADNs, etc. No? Però tot això en aquella època no hi era, i quan es resolia un crim es resolia en bona part a partir de la prova testifical, de la prova personal dels testimonis.
L'advocat Salelles i el Juanjo estan convençuts que en el moment del crim no es va fer una cerca exhaustiva de testimonis. Pensem que ara, amb la prescripció del cas, podria ser que algú que hagués callat durant aquestes 3 dècades per por de no declarar contra la policia, decidís parlar ara.
Yo tengo fe en ello y tengo mucha confianza. Dicen que la fe es lo último que se pierde, pero es una incógnita, porque en este país parece que la filosofía del miedo sigue funcionando muy mucho. Y cuando hablamos de las fuerzas de seguridad del Estado, sean las fuerzas que sea, la gente nos solemos retraer muy mucho, porque yo a lo largo de toda mi vida en la lucha lo he ido viendo, incluso en verdaderos asesinatos como tengo, donde la propia familia se ha rendido a los eventos de la policía y nos han dicho a los movimientos sociales que no hiciéramos nada porque ya no había nada que hacer y porque tenían miedo, y yo eso lo respeto muy mucho, es muy respetable. Perquè si no t'encontres en el cas, no sabes el calvario que te toca passar.
I quins nous testimonis podrien parlar ara del que va passar aquella nit del 15 de desembre de 1992 a l'Hospitalet?
Algunos taxistas, entre ellos.
Per exemple?
Per exemple, perquè los taxistas, a mi me consta que entre ellos han hablado mucho del tema, y al fin y al cabo un taxista fue el que recogió a Yolanda y en lugar de llevarla a un centro donde llevaban a Pedro, la llevaron a comisaría de Hospitalet. O sea, algo hay que contar. El conductor de la ambulancia que llevaba a Pedro, el colectivo de ambulancias también, tiene algo que contar, porque ellos van recibiendo los mensajes de la policía constantemente de lo que hay. Y a ese conductor de ambulancias, que no quiso hablar en ningún momento, tiene que saber qué es lo que estaba hablando la policía y qué es lo que estaba contando la policía en aquel momento del asesinato de Pedro. Yo digo esos dos colectivos, supongo que habrán algún colectivo más que podrían hablar.
L'endemà del crim, ara fa 30 anys, en Juanjo feia aquesta crida.
Ha sido un vil asesinato y lo único que pedimos es pues que se haga justicia. El que sepa cualquier cosa o algo, pueda dar algún dato o algo, que lo haya visto, que lo ponga en antecedente de la policía.
30 anys després és allà mateix.
Mientras las piernas y la cabeza me funcionen, yo no voy a dejar de luchar y reivindicar el asesinato de Pedro. Y la esperanza de conseguir que alguien hable, y ya digo, y de encontrar alguna pista que nos lleve por el buen camino, que quizás al imputado en un primer momento no pueda hacer, pero sí encontrar cualquier otra vía en la cual se demuestre que Pedro fue asesinado por un motivo.
El Juanjo ha fet desenes d'actes al carrer per mantenir viu el cas del seu fill.
La lucha de Pedro yo creo que significa y empatiza con mucha gente para seguir en la denuncia de estos delitos que muchas veces quedan en la impunidad. El precedente que hemos sentado de lucha y de dignidad, de que la gente sepa que tiene que luchar y tiene que encarar estos problemas de cara. No tiene que eludirlos y tragárselos. Y sobre todo que no vuelva a suceder, que no desgracien a otra familia.
La perseverança del Juanjo la retrata un documental del 2020 dirigit per Damià Puig que es diu Nosotros no olvidamos. El jutge del Suprem que ha dictat la prescripció del cas diu a la sentència que empatitza amb el sentiment de frustració que aquesta decisió pugui provocar a la família de Pedro Álvarez. Al documental, el Juanjo explicava això.
Yo después de 20 y pico de años he conseguido que mi mujer no venga cada mes aquí a poner flores. Porque cada vez que se viene a poner flores es un calvario. Estoy en la calle y estoy luchando y estoy denunciando y en cierto modo me desahogo. Ella está en casa, se lo traga todo, se lo come todo y es muy distinto.
Ja ho heu sentit. Si algú, taxista, conductor d'ambulància o testimoni d'aquella època vol parlar, ara ja no es pot condemnar ningú, però es pot ajudar una família a descansar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims, guió Judit Perpinyà. Coordinació Lídia Oriols. Revisió de guions Imma Falcó. Producció Núria Ventura. Muntador musical Sergi Cotillas. Direcció artística Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Sing a sad song in a lonely place and try to put a wedding for me. It's been so long since I found this space. You better put in two or three. We as people are just walking round. Our heads are firmly fixed in the ground. What we don't see, well, it can't be real. What we don't touch, we cannot feel. Where we're living in this town, the sun is coming up and it's going down, but it's all just the same at the end of the day. And we cheat and we lie. Nobody says it's wrong, so we don't ask why. 'Cause it's all just the same at the end of the day. We're throwing it up. If you're needing something I can give, I know I'd help you if I can. If you're honest and you say that you did, you know that I would give you my hand. Or a sad song in a lonely place, I'll try to put a word in for you. Need a shoulder, well if that's the case, you know there's nothing I wouldn't do. Where we're living in this town, the sun is coming up and it's going down, but it's all just the same at the end of the day. When we cheat and we lie,
Nobody says it's wrong, so we don't ask why. 'Cause it's all just the same at the end of the day. Don't throw it out. Throwing it